Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
A un minutet per arribar al punt de 2:15 de 12 i a les portes d'aquest cap de setmana que obrim doncs, amb ganes, amb il·lusió. I en plenes fires i festes de la Santa Creu anem avançant amb tots els nostres programes de la ràdio, amb els nostres col·laboradors, tots aquests col·laboradors que ens ofereixen uns podcasts que podeu trobar a través de la nostra plana web. I una de les col·laboradores que ens acompanya sovint a les veus del matí és la nostra col·laboradora, que és la Clàudia Preses, que la tenim amb nosaltres. Bon dia, Clàudia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, doncs una nova edició, una nova setmana amb tu per poder tractar temes doncs, interessants que tenen a veure doncs, en aquest cas, i avui, com a títol, l'alimentació i la menopausa, i és el tema que parlarem i que tractarem en aquest espai, per si algú ens vol deixar fins i tot algun missatge, un cop t'hagi escoltat, Clàudia, que ens enviï qualsevol dubte, sempre ho diguem, que qualsevol dubte que quedi sobre la taula, que no es quedin amb aquesta intriga de conèixer la resposta, que nosaltres fem arribar els missatges a tots els nostres col·laboradors i en aquest cas a tu, Clàudia, per poder resoldre qualsevol dubte que tingui la gent,
I jo encantada de respondre'l, exacte.
Doncs precisament parlem d'això, no?, de l'alimentació i la menopausa. Comenta'ns una miqueta, Clàudia, i posa'ns en context, no?, com és aquesta etapa.
Doncs la menopausa al final és la pèrdua de la menstruació, la pèrdua de l'activitat de l'ovari, i sol passar doncs, freqüentment als voltants dels 45 anys, que els ovaris deixen de produir aquests estrògens i aquesta progesterona, i sovint comencen a haver-hi uns quants símptomes que no són massa agradables, no? Com pot ser doncs, calor, pot ser calfreds, molta sequetat, suors nocturns que no deixen dormir o que hi ha problemes d'insomni, canvis de l'estat d'ànim. També s'enlenteix el metabolisme, llavors la dona pot ser que estigui veient que es va engreixant o que hi ha canvis a nivells corporals i també, evidentment, doncs el període és irregular, no? El període menstrual irregular. I tots aquests símptomes al final fa que es comencin a preguntar doncs, com poder millorar la seva alimentació, com poder millorar el seu estil de vida, per fer alguna cosa al respecte. Però idealment seria començar a cuidar-nos abans de que també s'iniciessin aquests símptomes. I el diagnòstic, per exemple, es fa un cop doncs la persona ja veu que té aquests símptomes, que té una edat concreta, i es fa una exploració, per exemple, ginecològica. I aquí es mira també si l'anàlisi de sang, si hi ha una disminució d'aquestes hormones, i a partir de llavors ja es fa el diagnòstic de estàs en l'etapa de la menopàusia.
És important, com sempre diguem, no?, aquest treball previ doncs, de prevenció i que, lògicament, que penso que a vegades diguem que som una mica pesats de dir-ho, però és que és així, no?, que el control aquest periòdic, com a mínim aquestes analítiques anuals ens les hem de fer per, precisament, intentar-nos avançar, com tu deies, no?, en aquesta etapa que es pateix i per tant, doncs, començar prèviament aquest treball perquè després el tractament no, doncs, no sigui poder tan agressiu, no?
Exacte. La part preventiva, en realitat, és molt més important de la que ens imaginem. Realment, hauria de ser-hi sempre, no?, un estil de vida saludable a la mesura que es pugui, en qualsevol etapa, no només en l'etapa de la menopausa que parlem avui. El tractament de per si en l'etapa de la menopausa va destinat molt en la pèrdua de la massa corporal magra, a l'augment del risc de fractura, perquè després de la menopausa pot haver-hi molta gent que tingui fractures, que tingui osteoporosi. Llavors, això és important treballar-ho prèviament. El síndrome metabòlic i l'enfermetat també, la malaltia cardiovascular. Llavors, tot això es treballa gràcies a l'alimentació i gràcies a l'activitat física. I a l'alimentació hem d'assegurar, sobretot, la ingesta calòrica, és a dir, que hi hagi suficient energia, que sigui una alimentació nutritiva, que molt sovint, Ivan, el que passa és que, clar, en aquesta etapa la dona veu que es va engreixant, que es comença a engreixar, perquè el metabolisme s'alenteix. I el que sol fer és reduir, justament, al revés, la seva ingesta, reduir els hidrats de carboni, reduir les grasses, i justament amb aquest tipus de pautes, amb aquest tipus de protocols, no obtenim suficient energia, suficients calories, com perquè la persona pugui tirar endavant. Llavors, és important que sigui justament el contrari, que ens assegurem les calories, que ens assegurem les proteïnes, que sigui una alimentació rica amb antioxidants.
Aquest és l'error molt comú, Clàudia, que fem, no?, moltes vegades quan diguem hem de primar-nos, no? Doncs traiem-nos quantitats, racions, i moltes vegades no és això, és el que tu estaves dient fa una estona, és trobar un equilibri entre una alimentació saludable i també una activitat física, precisament per aquest cas, molt concretament, però jo penso que això al final també aplicat a tothom, doncs és positiu el tema d'enfortir la nostra musculatura, perquè cada cop que ens anem fent grans, també és veritat que totes els ossos i tot es va debilitant, no?
Sí, a partir dels 40 anys, la persona, tant home com dona, comença a perdre la massa muscular. Llavors, la pauta d'exercici físic ha de ser personalitzada, però amb la finalitat de retardar el màxim possible de l'antic aquesta pèrdua de massa muscular, perquè l'ésser humà de per si, a partir dels 40, comencem a perdre'l. Llavors, tota aquesta part de proteïna i d'exercici físic és de vital importància per alentir tota aquesta pèrdua. I la dieta mediterrània és molt important aquí. Com, sí, que vivim al Mediterrani, però realment poques persones fan encara aquesta dieta mediterrània que doncs, més antigament es realitzava, no? Aquesta dieta o aquesta alimentació rica en antioxidants, en antiinflamatoris, amb un patró nutricional que és ideal per la menopàusia, on hi hagi llegums setmanalment entre 3 i 4 vegades a la setmana, on hi hagi fruits secs i llavors diàriament, on hi hagi oli d'oliva verge extra diàriament també, on hi hagi vegetals de qualitat, de tots colors, de tots tipus i de temporada. Ara tenim, per exemple, espàrrecs, tenim cols, tenim cebes, tenim algun carbassó encara, algun cogombre, els rabanets... Tot això ha d'estar present en el dia a dia cada mes, no? I anar variant.
Claro. El que deies tu, perdona, Clàudia, és que me van vinguent preguntes, però és veritat, no? És que, però poder una de les coses més importants que tenim en aquesta dieta mediterrània és aquesta varietat i aquest equilibri de productes, no?
Sí. Realment, la natura ens ofereix a cada mes, a cada etapa, a cada trimestre, moltes opcions. La qüestió és poder-les triar, no? Amb les fruites passa el mateix, és a dir, no sempre tenim maduixes, doncs aprofitem quan hi ha maduixes. No sempre tenim mandarines, doncs aprofitem quan hi ha mandarines. O peres, o plàtans, o el que sigui, no? Llavors, cada mes podem anar escollint aquestes fruites de temporada i verdures de temporada i poder anar variant. I amb els cereals integrals passa una miqueta el mateix, que tenim tendència molt a escollir cereals refinats, no? Tot això més blanc, la pasta blanca, i realment on hi ha més qualitat nutricional seria en el cereal integral, en aquest blat integral, civada integral, cuscús integral, espelta integral, arròs integral, sí? Sègol, la quinoa, el blat serraí, ja no hi hauria les dues vessants, o el blat de moro, ja no hi hauria l'integral i el blanc, sinó que seria tal qual, blat de moro, quinoa, blat, o de fejol. Però la resta sí, no? Que tenim aquestes dues opcions principals.
Parlaves de l'alimentació, parlaves d'aquesta pèrdua de massa muscular, ens queda clar doncs, que hem d'aprofitar precisament aquesta temporalitat que tenim dels aliments i que precisament si la natura ens dona aquest tipus de productes és perquè realment també el nostre cos necessita aquest tipus d'alimentació, aquest tipus de producte de temporada. Però, per exemple, imagina't que ara ja tenim una mica feta la dieta, tenim feta una mica el menú, no?, d'aquesta dieta mediterrània, però és suficient per la pèrdua del múscul o què és que hem de fer a part d'això?
Clar, la pèrdua de múscul, com comentàvem, a partir dels 40 anem perdent, no? Però el múscul l'hem de treballar a través de l'exercici, és a dir, exercici de càrrega, de força, no té per què ser a través de pesa, sinó que podria ser amb el pes del nostre propi cos, però també és important que hi hagi suficient proteïna per poder crear també aquest múscul. Llavors, quanta proteïna hauríem de menjar? La realitat és que hauríem de ser entre 2 i 3 racions al dia. És a dir, si pot ser, a part del dinar i el sopar, que hi hagi presència de proteïna, si pot ser, esmorzar també. És a dir, no només en el dinar i el sopar, sinó que l'esmorzar també sigui present. Què seria proteïna? Seria carn, seria peix, seria ous i serien llegums. Serien aquestes les quatre fonts principals de proteïna. És veritat que làctics i fruits secs també tenen proteïna, però serien complements, diguéssim. No els apuntaríem com a fonts principals de proteïna. La carn, no tota la carn és la mateixa, no? El pollastre, el conill i el gall d'indi seria la carn blanca, que seria recomanada entre 0 i 3 a la setmana. La vermella, que seria la resta d'animals, ja seria en menor mesura, seria un cop a la setmana com a molt. I la processada, que en realitat es consumeix molt més la processada que a vegades la carn blanca, que seria doncs, aquestes barreges, no? L'hamburguesa o la salsitxa o la botifarra, els embotits, tot això que ja no és el tall de carn, és carn amb altres coses. Sí. Llavors, aquí estem reduint molt la proteïna. I aquí ja no hi havia ni número recomanat. Hi hauria el mínim possible, seria. El mínim possible que si pot ser zero, doncs millor, no? I el peix seria entre 0 i 4, que entraria el peix, el marís, el blau, el blanc. Els ous serien entre 0 i 7 a la setmana i les llegums entre 3 i 4 a la setmana. Que no cal que sigui el plat de cigrons, de mongetes, de llenties, de fesols o de pèsols o faves. Pot ser també derivats de les llegums, és a dir, un hummus, una crema de pèsols, una hamburguesa de llegum, pot ser altres...
Bueno, aquests derivats, Clàudia, que tu comentes, per exemple, l'hummus, no? Estic pensant, precisament, són complements o són derivats, però en productes dins d'aquesta dieta mediterrània, no? Els ous, complements que no tinguin gaires processats, sinó que siguin productes doncs, que portin aliments dintre de que siguin saludables, no? Que siguin de quilòmetre zero i el més natural possible.
Exacte, com més anem a l'aliment de base, a l'aliment mare, millor, perquè aquí tenim molta més qualitat que si comencem a fer barreges, com pot ser amb un embotit, per exemple, no?
I poder no se'ns fa tan complicat, perquè a vegades diguem, clar, és que si ara he de fer el que tu deies, no? El plat base, uns cigrons, no? Que hi ha molta gent que al final va per lo ràpid i es pensa que lo ràpid és agafar el pot de cigrons i ja està, amb una mica d'oli i ja està, no? Si no tenir... Pensar que hi ha moltes combinacions dintre de tota aquesta cadena d'aliments que ens donarien, doncs, que ens farien un menú molt complet, molt variat i que seria molt més fàcil poder dur a terme sense tenir aquesta poca gana de dir, ostres, que és que sempre el mateix, sempre el mateix, sempre el mateix.
Sí, per poder fer variacions i poder realment planificar una miqueta l'alimentació i que hi hagi molta varietat, és important fer un menú setmanal o poder tenir una llista de plats o poder tenir, per exemple, un receptari on hi hagi receptes que realment siguin fàcils, siguin pràctiques, ens agradin, perquè si no hi ha una mínima planificació o decidim una miqueta què menjarem al llarg de la setmana, costa molt que hi hagi aquesta varietat perquè tenim tendència a fer sempre el mateix, no? A fer el mateix tipus de plats, a anar a lo fàcil i a lo ràpid, però realment per anar a lo fàcil i a lo ràpid tinguent varietat.
Correcte.
És a dir, és buscar aquestes opcions i poder tenir aquesta varietat a través de les verdures, a través de les llegums, a través dels hidrats de carboni, a través de cada un dels grups d'alimentació principal, dels macronutrients, poder buscar, poder portar aquesta varietat, perquè no se'ns faci pesar, no se'ns faci avorrit.
Amb tot el que hem explicat, Clàudia, què és el que hauríem d'evitar, precisament? No? Jo posaria que poder una de les coses seria el precipitar-se, perquè no? Agafar-s'ho, com dèiem abans, la prevenció, posar-se en mans d'experts, no?
Exacte. La part de precipitació, la part d'organització, posat en positiu, per dir-ho així, seria fonamental per una bona alimentació, però també evitar, tindríem, per exemple, tots aquests productes més ultraprocessats, les carns vermelles, l'alcohol, el tabac, al final no ens ajuden, sobretot, no ens ajuden mai, però en aquesta etapa...
Encara menys.
Encara menys. El consum, per exemple, de cafè, de te, de cacau, juntament amb els aliments amb calci, és a dir, si ens mengem, per exemple, llavors de sèsam, on mengem bròquil, on mengem ametlles, o mengem làctics o fulla verda, i barregem aquest cafè, te o cacau, al final no estem afavorint l'absorció de calci. Per tant, és important que estiguin separats, per exemple, de l'alimentació rica en calci com a tal. Hem moderar, per exemple, el consum de sal i reduir el consum de grasses, sobretot d'origen animal, és a dir, les grasses més vermelles o carns vermelles, i potenciar sobretot les d'origen vegetal que comentàvem, no? L'oli d'oliva verge extra, els fruits secs, l'alvocat, les olives, les llavors com el sèsam, per exemple, o la chia o el lli. Aquests fruits secs també entrarien aquí dintre i són importants que hi hagi aquesta font de grassa principal. Es dorms força malament a vegades quan hi ha menopausa, llavors poder agafar hàbits que afavoreixen el descans, per exemple, evitar l'ús de les pantalles abans d'anar a dormir, les llums fortes, tenir, per exemple, evitar poder fer molt d'esport, esforç o esport abans d'anar a dormir. Tot això ho podem evitar per facilitar de per si aquest son que ja sabem que pot veure's compromès en aquesta etapa. Però sobretot, aquesta dieta mediterrània, aquesta alimentació rica en omegas de 3-6, sí? I aquesta font de força, que seria l'exercici físic de força a l'activitat d'impacte, activitats que ajuden a fixar el calci en els ossos per mantenir un bon estat cardiovascular, emocional i també ossi. Llavors, totes aquestes parts són importants.
I a més, amb la zona que estem, Clàudia, que escoltant-te vaig pensant que moltes vegades l'activitat física, sobretot de pes, a vegades ens costa més que res perquè ens imaginem o perquè ens hem tingut aquestes imatges, vull dir, que ens han publicitat a través de xarxes, a través de moltes imatges, no? Que sembla que per agafar musculatura has d'agafar molt de pes i això a vegades tira enrere, però és veritat que has dit una cosa molt, molt certa abans i és que el nostre propi pes ja és suficient per, amb una bona programació i amb un entrenament, doncs, aconseguir que arribin aquests resultats, igual que amb l'alimentació. Al final tenim moltes eines al nostre abast, hem de saber com utilitzar-les, no? I en aquest cas, per què no parlar amb gent com tu, Clàudia, perquè ens puguin assessorar i ens puguin orientar.
Sí, d'aquesta manera facilitem molt el camí. Al final tenim una via més ràpida quan hi ha un professional de la nutrició, de l'esport, de la psicologia que t'acompanya. Exacte. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia, per aquesta secció d'avui, que d'aquí una estoneta penjarem a les xarxes socials. Desitjar-te un molt bon cap de setmana i esperar ja amb ganes la propera intervenció, la propera secció aquí a les veus del matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem el mes que ve.
Una abraçada. Adéu-siau.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.